we then say good night and mean goodbye? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my new romance? On a clear understanding that this kind of thing can happen, shall we dance? Shall we dance? Shall we dance?
Why do you stop?
Oh.
You dance pretty. Go on, go on, go on.
Oh, Your Majesty, I didn't realize. After all, I'm not a dancing girl.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Com estem?
Molt bé.
Sí?
Sí.
M'ha semblat, escoltar la veu de la Julie Andrews.
La magnífica veu de la Julie Andrews. Sí,
cantant, sobretot.
Sí, sí, sí,
que s'identifica
sí,
prou bé.
Sí.
Amb una de les cançons de la pel·lícula, Somriures i llàgrimes.
Exacte, Shall We Dance és una de les cançons de la pel·lícula Somriures i llàgrimes, del 1965, de Robert Wise, amb la Julie Andrews, el Christopher Plummer i l'Eleanor Parker. I de fet aquesta pel·lícula estava basada en les memòries de Maria von Trapp, que era una membre de la família Trapp, i aquí es feia una versió musical de la vida d'aquesta família, que era austríaca i pel seu origen jueu va haver de fugir dels nazis, i aleshores s'han fet algunes pel·lícules i aquesta és la versió musical de la seva vida. I és que, com vaig prometre fa unes setmanes, avui dedicarem aquest cinema a la xarxa a parlar dels més grans compositors nord-americans que hi ha hagut i la seva vinculació al cinema. I un d'aquests cinc grans és Richard Rodgers, que és el compositor d'aquesta peça que estem escoltant i de la banda sonora de Somriures i llàgrimes.
Molt bé.
Són cinc, com he dit, aquests grans clàssics nord-americans. Són Richard Rodgers, Aaron Copland, Irving Berlin, George Gershwin i Cole Porter. I hem començat amb Richard Rodgers, que va compondre un munt de meravelles al costat de lletristes com Lawrence Hart i Oscar Hammerstein II, i podem trobar la seva música en diverses pel·lícules, com per exemple El rei i jo, Oklahoma, Carrusel, South Pacific, és a dir, la llista és molt, molt, molt llarga. Ara continuarem amb un altre músic, que és Aaron Copland. Aaron Copland va néixer el 1900, amb el segle XX, i va néixer a Nova York, era d'origen jueu i era un home molt, molt d'esquerres. De fet, tenia vincles amb el Partit Comunista i això li va causar problemes a la dècada dels anys 50 amb la cacera de bruixes del senador McCarthy, etc., etc., i el Comitè d'Activitats Antinord-Americanes. El van declarar, de fet, el van obligar a anar a declarar, i va declarar, però no va delatar mai cap company. És a dir, no va delatar mai cap, ningú. Hi havia altres que delataven perquè no els perjudiquessin.
No va cantar, vaja.
No, ell no va cantar. No, 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 no va delatar ningú. A diferència d'altres noms, alguns bastant famosos. Ell, per exemple, doncs el podem trobar la seva música en pel·lícules com ara El nostre poble, amb un joveníssim William Holden, a l'Hereva, amb Olivia de Havilland, que estava basada en la novel·la Washington Square de Henry James, després Homes i ratolins i El poni vermell, totes dues basades en obres de John Steinbeck, o Something Wild, amb l'actriu Carol Baker. Aquesta última, Something Wild, aquesta pel·lícula va prescindir de les convencions de Hollywood i va mostrar de manera descarnada una violació. La música era de Aaron Copland.
Mare meva, Víctor, quina força que té aquesta composició.
Molta, molta, molta. És que transmet molt bé el que era la pel·lícula.
És violenta.
Sí, és violenta, clar. Les violacions són així, no? I realment, doncs, Copland definia bé, ho retratava molt bé. Sí, sí.
Doncs aquest és l'exemple d'aquest tema d'Aaron Copland. Hem escoltat al començament a Richard Rogers i ens comentaves que escoltarem a Irving Berlin, a George Gershwin, a Cole Porter, però clar, estem parlant de tots aquests noms, potser el que és més difícil d'identificar així popularment, és a dir, que la gent el conegui, és el d'Aaron Copland, no?
Sí, sí, és el menys conegut de tots. Es fa difícil de dir la raó per la qual és el menys conegut, perquè era molt bo. En tot cas, és un oblit injust, perquè no va fer... No és que fes quatre peces, va fer una obra molt extensa, també. Jo crec que, en part, això pot ser degut al fet que ell es va endinsar molt més en el terreny de la música folklòrica nord-americana. És a dir, ell va aprofundir més en el tema del western, de l'oest, d'aquesta part de la cultura nord-americana. I això, doncs, el feia una mica diferent dels compositors dels quals avui parlem. Aquest, en tot cas, ja dic que és injust, perquè era un gran músic. Per exemple, té una òpera que es deia Billy the Kid, de Billy el Nen. Tenia una òpera dedicada a ell. Un compositor completament diferent a Aaron Copland, en tots els sentits, a més, no només musicalment parlant, sinó també ideològicament, perquè, com hem dit, Aaron Copland era un home vinculat al Partit Comunista. En canvi, Irving Berlin era un home, justament, vinculat a l'ala més dretana dels Estats Units. Res a veure. I, bé, una cosa no treu l'altra, perquè això sí, Berlin era un gran músic, però ideològicament Copland i Berlin eren molt, molt diferents. Irving Berlin va néixer el 1888, ell era rus, d'origen jueu, també. Veiem que apareixen molta gent d'origen jueu. Ell va arribar de molt petit als Estats Units, la família va emigrar, i és ben curiós perquè ell, malgrat que era compositor i lletrista, i quin compositor, Déu-n'hi-do, no? Doncs era un home que no sabia música. És a dir, li donaves una partitura...
O sigui, no tenia formació.
No, cap. Li donaves una partitura i no sabia llegir-la. Com qualsevol persona del carrer, si no sap música, no sap llegir un paper pautat. Ell no en sabia, però, en canvi, se seia al piano i ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta-ta. Feia unes composicions meravelloses, sense saber-ne, acadèmicament parlant, oi? Per exemple, hi ha una peça que sonava a la pel·lícula Barret de Copa, de l'any 1935, del Marc Sandrich, amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i que nosaltres escoltarem amb la veu de Frank Sinatra. La cançó és una composició d'aquest senyor que no sabia música i que es deia Irving Berlin, i la cançó Chick to Chick.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't boot me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dancing
Chick to Chick, molt bona, eh?
Molt, 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 molt.
És fantàstica, la veritat, és que un sí. No es pot estar allò...
No, no, les coses bones...
Impassible davant no. d'aquesta música. Però, si tenim una mica de memòria, recordarem que no fa gaire, ens vas presentar també una versió en català d'aquest tema, el Chick to Chick, que va traduir Josep Maria Andreu i que interpretava la Núria Feliu el dia que li vam dedicar el cinema a la xarxa, però clar... Aquesta versió del Chick to Chick amb la veu d'en Sinatra.
Sí, és, potser és de les més conegudes. Clar, penso, de fet, aquesta peça se n'han fet centenars de versions i centenars. L'han cantat tota mena de cantants, homes, dones, versions instrumentals, però clar, una de les més importants i més universals és la de Sinatra. No necessàriament és la millor, però és la més important. Bé, Sinatra era un grandíssim cantant, eh? però vull dir que hi ha altres versions molt bones també que s'han fet en diferents llengües i aquesta és una de les més conegudes, com dic. Un altre gegant de la música nord-americana, deixant a part Irving Berlin, per exemple, doncs és George Gershwin. George Gershwin va néixer el 1898, és a dir, 10 anys després d'Irving Berlin, i va tenir una vida molt curta, molt, 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 tan curta que va morir als 38 anys, imagina't. No va tenir temps de fer gaire cosa. I déu-n'hi-do el que va fer en el temps que va poder. Ell va començar a patir fortíssims mals de caps, fins i tot patia descoordinacions. Quan feia un concert, estava tocant el piano i patia descoordinacions, i clar... I bé, tenia molts problemes. Aleshores, a més, hi havia alteracions de l'estat anímic. Era una mena de tobogán, de muntanya russa, i li costava menjar, i el seu germà, Ira Gershwin, es va pensar que bé que s'estava tornant l'elo, és a dir, que s'estava tocat del bolet, que patia alguna malaltia, sí, mental, i aleshores el van hospitalitzar i no li van trobar res. Li van dir, no té res. Li van dir, potser té una probable histèria, però res més, i el van deixar anar cap a casa. I poc després, doncs aleshores, aquell mateix any, això estem parlant de l'any 37, ell finalment l'hospitalitzen perquè ell entra en coma. I aleshores sí que li troben allò que no li havien trobat quan el van ingressar, i és que tenia un tumor cerebral.
Vaja.
Ho explicava tot. I dos dies després d'entrar en coma, mor. Va morir l'11 de juliol del 1937 a l'edat de 38 anys, ben jove. Però ens ha deixat autèntiques meravelles, en George Gershwin. N'hi ha una, però, que tot i que ell la va compondre el 1924, sempre la relacionarem amb una pel·lícula de Woody Allen, que és Manhattan. Al principi de la pel·lícula, si els oients recorden, se sent la veu de Woody Allen parlant. Quan es va estrenar aquí a l'estat espanyol, no es doblava el català i aleshores la va doblar Miguel Ángel Valdivieso, doblava sempre a Woody Allen. Però en tot cas, representa que és la veu de Woody Allen, que introdueix la seva pròpia pel·lícula i fa una mena de pròleg, i aquest pròleg acaba dient Nova York era la seva ciutat i sempre ho seria. I immediatament d'haver dit això, sona Rhapsody in Blue.
Thank you.
Rhapsody in Blue, de George Gershwin, ara recordant la pel·lícula Manhattan i aquesta relació que tenen i que ens explicava el Víctor ara fa una estona. És curiós que, creada precisament aquest tema musical a principis del segle XX, sempre vagi tan íntimament lligat a la pel·lícula de Woody Allen.
Sí, bé, les imatges tenen aquesta força, el cinema també té aquesta força, i per molta gent que no conegués Rhapsody in Blue, per la raó que fos, doncs, bé, la va conèixer a partir del moment que Woody Allen la incorpora com a tema important d'aquesta pel·lícula. Estem parlant, com hem dit, de Gershwin compon el Rhapsody in Blue el 1924 i ha de passar mig segle perquè aleshores Woody Allen, que fa la pel·lícula el 1979, doncs agafi aquesta peça. De fet, estem parlant de la fusió de dues obres mestres. Una musical, que és Rhapsody in Blue, i una cinematogràfica, que és Manhattan. És una de les grans pel·lícules de Woody Allen. Ara acomiadarem aquesta mirada que hem fet als cinc dels més grans compositors nord-americans i al seu vessant cinematogràfic, doncs amb un altre, escoltant Cole Porter. Cole Porter. De fet, cal posar-se dret per parlar de Cole Porter, perquè aquest és un autèntic gegant, la seva obra és riquíssima i formidable, i precisament Woody Allen, ara que parlàvem de Woody Allen, el fa aparèixer com a personatge a la pel·lícula Midnight in Paris, interpretat per un actor que fa de Cole Porter, apareix allà. Ell, bé, la seva música la trobem en piles de pel·lícules, en moltíssimes, per exemple, La vella de Moscou, de Ruben Mamoulian, en Fred Astaire i la Sid Charisse, a Les Girls, de George Cukor, amb Gene Kelly, Alta societat, de Charles Walters, amb Frank Sinatra, Bing Crosby i Grace Kelly, o El pirata i un americà a París, totes dues del Vincente Minnelli. Bé, per cert, totes dues protagonitzades per Gene Kelly, pel mateix actor. Nosaltres l'acomiadarem escoltant una composició seva de l'any 1935 que ha esdevingut eterna. Una peça eterna. Va ser incorporada inicialment a un musical de Broadway i després va passar a formar part de la pel·lícula Melodies de Broadway del 1940. D'aleshores ençà, doncs, se n'han fet piles de versions, tant vocals com instrumentals. Nosaltres escoltarem una versió vocal que fa la grandíssima Ella Fitzgerald. La peça és Begin to Begin.
Molt bé, Víctor, fins a la propera, gràcies.
A reveure.
When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars, and down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin. Live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never, never to divine, what rapture serene, till clouds came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well what they mean. So don't let them sleep like the dead desire.
begin, the beginning. Suddenly know what heaven we're in when they begin the beginning. When they begin the beginning.